el senyor Gausa, el senyor Villasenyor, el senyor Roda, el senyor Granger, el senyor Ramon, la senyora Rodríguez i el senyor Calderón. I preso nota de les peticions de la senyora Gorina, del senyor Gausa, del senyor Villasenyor, del senyor Roda, del senyor Granger, del senyor Ramon, de la senyora Rodríguez i del senyor Calderón. És així? Té la paraula la senyora Pilar Gorina.
Senyor alcalde, volia fer dues intervencions. El primer prec que volia fer és demanar que el Consell Municipal de Polítiques de la Ciutadania es reuneixi. Que jo sàpiga, en aquesta legislatura s'ha reunit només un cop i ja portem al voltant d'un any i 10 mesos. No tinc el seu reglament, l'he demanat formalment i a hores d'ara no m'ha arribat. Sí, conec el reglament del Consell d'Educació Municipal i el del Consell de Districte, i en ambdós la periodicitat ordinària és trimestral. De tota manera, no plantejo el prec com un simple tema de reglament. Els reglaments penso que es consulten quan s'intueix que no s'estan complint. Plantejo el prec com una qüestió de filosofia participativa, de creure en aquests òrgans de consulta per governar. El no convocar-lo implica també una manera d'entendre la participació o d'evitar-la. En un moment on és més necessari que mai que les polítiques de la ciutadania recullin suggeriments i opinions i on els agents ciutadans vinculats poden participar, em costa molt entendre aquest incompliment. Aquest seria el primer prec. I el segon que plantejo és un binomi prec-pregunta. Faig primer una situació del tema que vull plantejar. L'agrupament Escolta Berenguer el Gran de Sant Cugat del Vallès, el CAU, desenvolupa una gran tasca social en el món del lleure, de l'educació no formal, des de fa 56 anys, amb nens i nenes i nois i noies de la ciutat. Amb la seva tasca reforça la cohesió social i el sentiment de pertinença a la ciutat, i és important garantir la continuïtat d'entitats que, com aquestes, treballen amb infants, joventut i famílies. L'agrupament sempre ha col·laborat amb la ciutat. Des de que se'ls va rescindir el contracte de lloguer de la casa del carrer del Sol, fa uns 9 anys, van patir una situació de provisionalitat, un any realitzant les seves tasques al carrer, a locals d'altres entitats i una part del curs a l'escola Pins del Vallès, havent però de tenir part del seu material repartit en cases particulars. L'any següent, fruit del treball d'una comissió de pares i mares i de caps del CAU, que en vaig formar part, van aconseguir trobar uns baixos no massa adequats i d'un cost considerable. Cap a meitat de maig del 2003, en la inauguració de l'exposició realitzada per commemorar els 50 anys del CAU a la ciutat i molt pocs dies abans d'unes eleccions municipals, això és pura coincidència, l'alcalde, senyor Lluís Recoder, els va cedir als baixos exteriors de la Casa de Cultura, superant una situació d'interinitat que dificultava la seva tasca. Van trigar uns mesos per adequar l'espai, signar un conveni, etc., i allà segueixen desenvolupant la seva tasca. En aquest moment s'ha comunicat al CAU que l'Ajuntament farà i està fent tots els possibles per buscar un lloc alternatiu a la Casa de Cultura, perquè allà han de fer obres i es necessita aquest espai per a altres activitats. I s'han iniciat les converses adequades per resoldre la situació. Però se'ls ha comunicat també que al setembre no poden començar les activitats a la Casa de Cultura, tot i que de moment la segona fase de remodelació de la Casa de Cultura no està pressupostada ni prevista a curt termini. Les possibles alternatives d'obtenir un espai avui encara no estan clares. El prec que faig és que es prorrogui el conveni entre l'agrupament Escolta Berenguer el Gran i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que permeti la continuïtat de la seva activitat d'educació en el lleure en els baixos exteriors de la Casa de Cultura, mentre aquest espai no es remodeli o no hi hagi una alternativa clara i viable. I la pregunta que faig, pot l'agrupament Escolta Berenguer el Gran estar tranquil de que hi haurà una solució satisfactòria adequada a les necessitats d'una entitat d'aquest caire? Moltes gràcies, senyor alcalde.
Senyora Gorina, el primer prec, la senyora Fortuny vol comentar alguna cosa.
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Gorina, vostè és coneixedora de l'intens treball que s'està duent a terme amb les taules de participació. Aquestes taules de participació, que vull recordar que ens queda pendent de desenvolupar la taula de família i infància, hi ha un compromís de realitzar-la, però en aquests moments encara no l'hem pogut establir, donat que s'està treballant amb el tècnic que en aquests moments ens està desenvolupant aquesta àrea per poder-la tirar endavant, però sí que s'està treballant de manera molt intensa amb les taules de les malalties neurodegeneratives, la taula d'immigració, la taula de la gent gran, etc., etc. Totes aquestes taules ens han fet plantejar aquest reglament que vostè ens demana, el reglament que ha de constituir el Consell de, o ha d'ordenar aquest Consell de Polítiques Socials. Malauradament, la redacció d'aquest nou reglament doncs ens està endarrerint, com vostè ha dit, la convocatòria d'aquest Consell. Nosaltres creiem molt en la participació i ho demostra l'activitat intensa en aquestes taules de participació, que en definitiva han d'anar marcades dins el paraigües d'aquest Consell. Per part meva, doncs, dir-li que en definitiva la voluntat és actuar amb major eficàcia, que fins que no tinguem aquest reglament no podrem convocar el Consell, però que intentarem que aquest sigui el més aviat possible, si possible en aquest primer trimestre, doncs en el mes de març.
Gràcies, senyora Salat, per respondre a la següent qüestió.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyora Gorina, amb l'agrupament Escolta ja fa temps que estem parlant. Som molt conscients de la tasca que fan a la nostra ciutat i han fet arreu del país durant molts anys les entitats i els moviments d'educació en el lleure i concretament els esplais i els agrupaments Escolta. Gran part dels responsables que avui estem al front de la regidoria de joventut venim d'aquest món i per tant som molt sensibles i som molt conscients de la tasca. Tant és que fa temps que estem treballant en buscar una alternativa de local a l'agrupament Escolta, perquè tots coneixem el projecte de rehabilitació de la Casa de Cultura i tots som molt conscients de que no és l'espai més adequat ni gaudeixen de les millors condicions. S'està treballant tant a nivell de CAPS com a representant dels pares dels nanos dels agrupaments per parlar de diferents projectes. Els hem presentat una proposta, en tenim més per presentar-la. Pel que fa als terminis, estem en una hipòtesi. La nostra idea seria que el curs vinent poguessin començar ja amb un espai més adequat, independentment de les obres. Sí que és cert que les obres doncs, ens posen uns terminis o un horitzó a molt curt plaç, però el que nosaltres no volem fer és un canvi a mig curs ni que ho haguem de fer amb presses. Per això hem estat treballant des de fa molt temps amb una proposta ben planificada i ben parlada i sobretot ben consensuada amb tots els implicats. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Bausa, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. En l'actualitat, en el Trade Center de Sant Cugat hi ha instal·lades 273 empreses, el que vol dir prop d'un miler de persones que hi treballen. Des de fa més de 3 anys, els responsables del Trade Center els demanen que traslladin una cosa que em sembla que és ben senzilla, que és que la parada de la línia d'autobús que actualment para la Rambla del Celler a un indret més pròxim a les seves instal·lacions per tal de que persones i empreses se'n puguin beneficiar. No els vull amagar el sentiment de greuge comparatiu que tenen els responsables del Trade Center respecte al tracte dispensat a Xare. Resulta evident que la situació de la mobilitat de la zona del Trade Center necessita d'una solució urgent. Els cotxes i cotxes sobre la vorera posen entredit tot sentit de l'ordenació i tot sentit de l'autoritat pública. Des de fa molts i molts anys, i crec que això necessita una solució. De ben segur, que dotar la zona de transport públic és part d'aquesta solució i per tant necessari. I més necessari quan fa més de 3 anys que hi ha una empresa que dona 273 empreses localitzades quals hi demana. Per tant, la pregunta senzilla i directa. Pensen fer-hi alguna cosa?
Gràcies, senyor Gausa. Té la paraula, senyora Súria.
Senyor Gausa, hem tingut converses durant tots aquests anys amb els senyors del Trade Center i una de les conseqüències d'aquestes converses va ser la posada en marxa de la línia 6 d'autobús, una línia d'autobús completament nova a la ciutat, que trasllada a les persones des del Trade Center fins a l'estació de Sant Joan i de Sant Joan, del polígon de Can Sant Joan, fins al Trade Center. una línia, a més, que no té cost pels senyors del Trade Center, a diferència de la línia de SADE, pel qual entenc que no es poden sentir agreujats, que el seu cost d'explotació a hores d'ara està assumit al 100% per aquesta escola de negocis. Per tant, jo entenc que els senyors del Trade Center, amb qui mantenim unes converses d'allò més cordials, doncs també estaran disposats a, com els hem demanat en repetides ocasions, a per tal d'augmentar el nombre de viatges o les línies d'autobús que passen a prop del seu centre, doncs assumir també el cost que correspon amb una entitat que, com vostè ha comentat, doncs genera moltíssims viatges, moltíssima mobilitat i, per tant, com també ja sap des de fa uns anys, doncs la idea és anar repercutint els costos de la mobilitat que generen les empreses o les instal·lacions singulars en els propis que les generen. Per tant, repeteixo, hi ha una línia que es va fer, si no expressament pel Trade Center, sí, per tal d'afavorir la mobilitat d'aquelles persones que es desplacen des del polígon de Can Sant Joan fins a la zona del Trade Center i d'altres empreses, perquè no és l'única empresa afectada, però a més doncs, estem totalment disposats a plantejar l'ampliació d'altres línies d'autobús a la nostra ciutat, sempre i quan els costos doncs, siguin o bé assumits per la pròpia empresa o bé compartits. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor.
Sí, molt breument, una pregunta i un prec. La pregunta va en relació al tema que es va parlar en comissió informativa i en premsa sobre Conforming i el pagament de factures a proveïdors. Pregunta molt clara. Aquesta actuació, bueno, primer partint de la base, que és molt important pels proveïdors de l'Ajuntament i de qualsevol altra entitat, que puguin tenir un cobrament ràpid, i també que segurament s'han de arreglar les estructures perquè això s'aconsegueixi. Fora d'aquesta consideració positiva, demanar si hi haurà un cost, quin cost serà, o el mínim o percentatges que puguin haver-hi, percentatges, el cement de percentatges, i el tercer, com es finançarà en cas de que hi hagués algun cost. I el prec, el faig seguit?
Sí, ara tot, sisplau.
El prec és un clàssic ja, senyor alcalde, que tenim vostè i jo, i és per dir-li que no hi faré més. El prec, com vostè sabrà, en diferents ocasions hem demandat si aquest ajuntament ha realitzat bas canvis de terrenys a canvi de deute, recordant el tema dels 3,5 milions, i no ho tornarà a explicar. Sap que li he presentat dos cops, la darrera vegada vostè em va dir que no m'ho pensava respondre, cosa que em sembla bé. No. Aquest divendres vam entrar un registre adreçat al tresorer i a l'interventor que demanàvem des del punt de vista tècnic qualsevol modificació en el català de béns mobles i per tal que ens donés aquesta informació. El PREC, tal com és evident, és donar suport a la tasca, fem el PREC que es doni suport a la tasca del tresorer i interventor per tal de que hi hagi una resolució d'aquesta demanda el més aviat possible.
Sí, no, òbviament no, ara no li respondré, però em sento obligat a fer un aclariment perquè la gent que l'hagi sentit, quan vostè diu que jo li vaig dir que no el pensava respondre, quedaran sorpresos, perquè això normalment no ho dic ni contesto d'aquesta manera amb els senyors regidors i senyores regidores, perquè que no toca. Jo el que li vaig dir és que jo era responsable de l'administració d'aquest ajuntament des del dia 3 de juliol de l'any 1999. I que si vostè em feia preguntes sobre mandats anteriors en els quals jo no hi era, doncs segurament hi havia vies, no?, per respondre, però jo políticament no li podia donar cap mena de contesta perquè, primer, no era políticament responsable i, segon, si s'havia de fer una feina de recerca en els arxius, doncs segurament hi havia una altra. I vaig plantejar un dubte, que el torno a posar, és a dir, aquesta possibilitat de fer demandes en l'Ajuntament sobre gestions de mandats anteriors té alguna limitació amb el temps? Fins i tot podem establir l'obligació en els cossos de l'Ajuntament anar a investigar en els arxius històrics? Bé, jo crec que això ha de ser limitat amb el temps, lògicament, Em vaig expressar els meus dubtes, no he tornat a fer cap mena d'indagació sobre el tema, però si vostè té una petició al respecte, doncs espero que m'arribi. A mi no m'ha arribat i jo en donaré curs en els corresponents funcionaris de l'Ajuntament perquè facin el que legalment pertoqui. Senyor Villasenyor.
Simplement per clarificar, jo ara ja no estic en la fase que li demano a vostè una resposta política, que és una demanda als fedataris públics en aquest àmbit, que és l'interventor i el tresorer. En qualsevol cas, Vostè sap, i és el que li vaig respondre, que vostè i l'equip de govern han aprovat factures de 1996 on vostè, que jo sàpiga, no era l'alcalde.
Escolti, però això no té que veure res amb el que vostè em diu, no? Molt bé, jo l'única cosa que li reitero és que aquesta petició la vull examinar i vull que jurídicament em diguin què hem de fer, pel motiu que li he explicat, però que reitero, perquè si això no té límit, doncs escolti, al final podríem tenir aquí una part de l'Ajuntament fent recerca històrica, i no és la seva funció, perquè de feina en tenim molta. El senyor Jordi li respondrà a l'altra qüestió.
Sí, sobre el tema del servei de confirming, a la roda de premsa que l'alcalde va efectuar aquesta setmana, és un tema que vam tractar bastament, es va explicar amb pèls i senyals, i la veritat és que la premsa ho ha recollit força bé en línies generals. De totes maneres, ja que vostè torna a fer la pregunta en aquest ple, doncs amb molt de gust li dono resposta. El confirming en aquest cas, o el que ha plantejat l'Ajuntament, és acomplir amb la facilitat de que les empreses puguin millorar el seu accés al crèdit. Aquest era l'objectiu primordial que teníem. Com vostè sap, el problema que hi ha avui en dia, el problema més greu que té el món empresarial i l'activitat productiva del nostre país, no és el cost del diner, sinó que és l'accés al diner, l'accés al crèdit. Quan diem que, i sentim a premsa, que les empreses no se'ls renoven les pòlisses de crèdit, hem d'entendre què vol dir això realment. Això vol dir que no poden mantindre, no poden finançar el seu circulant. És a dir, que quan treballen per una clientela determinada i li fan una factura, se'n van al banc amb una lletra de canvi, amb un rebut, amb el que sigui, li demanen al banc que li avanci aquells diners que han fet per aquell client. Amb què es troben? Que per poder tindre l'avançament d'aquests diners han de tindre crèdit per part de l'entitat bancària. Això vol dir que han d'obrir un crèdit a curt termini, que s'anomena pòlissa de crèdit. I aquestes pòlisses de crèdit els hi són negades. Per tant, vam creure que la línia del confirming posava l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb un compromís davant de l'entitat bancària i del proveïdor final, amb el qual nosaltres ens convertíem en avalador d'aquest crèdit. És a dir, que qualsevol proveïdor que fa una factura a l'administració pública vulgui cobrar en menys de 30 dies, ho podrà fer anant a l'entitat bancària, li serà descomptat directament aquest import, per tant se li abonarà aquest import, sense necessitat de ser supeditat a l'anàlisi, al seu anàlisi de risc. Per què? Perquè qui assumeix el risc, qui ha estat analitzat, qui actua com a avalador, és la pròpia institució, és a dir, és l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Costos. Això a l'Ajuntament de Sant Cugat no li costa res, perquè qui acabarà pagant la gestió, el cost del diner, nosaltres, per explicar-li clarament, nosaltres ens hem marcat com a fita en 15 dies tenir les factures aprovades. Això vol dir que li comunicarem al banc a partir del dia 15, el 16è dia, li direm aquesta factura ja pot tirar endavant. A partir d'aquí, fins als 60 dies, que és el dia en què efectivament l'Ajuntament de Sant Cugat pagarà aquests diners al banc, hi ha un cost del diner. Aquest cost del diner és el que s'aplicarà i que acabarà pagant el propi proveïdor, o li serà descomptat. És a dir, si vol portar per endavant el dia 16, vol fer efectiu aquell ingrés, en lloc d'ingressar-li 100, l'ingressaran 100, menys el tipus d'interès que se li apliqui en aquests dies, que seran, doncs, si estem parlant de 60 dies i vol cobrar amb 16, doncs serà el diferencial, seran doncs 40 dies o els que pertoquin. Ara aquí el que fem avui mateix, ha sortit una comunicació, si no ha sigut avui mateix, demà a primera hora surt una comunicació a totes les entitats bancàries en què les instem a fer un procés de subhasta. És a dir, anirem a buscar aquella entitat que doni el millor tipus d'interès. Però en triarem tres, no ens volem casar només amb una, sinó que s'emportarà el concurs o la subhasta aquella que aporti el millor tipus d'interès, i deixarem que la segona i la tercera també s'hi afegeixin. Hi ha una qüestió també amb el confirming que acostuma a ser habitual, i és que les entitats bancàries donen una part, donen una comissió, una part d'aquest negoci al final el donen a la pròpia empresa que contracta el servei, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Nosaltres renunciem a qualsevol benefici en favor nostre i demanem a les entitats bancàries que l'apliquin en el tipus al proveïdor. Ja tenim constància i tenim moltes esperances de que aquest tipus d'interès sigui molt baix. Ja s'està parlant o posant sobre la taula el tipus de sortida Euribor més 1, és un tipus sincerament baix i que segurament podrà anar encara més a baix. El que és, però reitero, el que és més important de tot no és el cost del diner. Com els empresaris, el problema no està a dia d'avui en el finançament del cost del diner, el problema està en l'accés al diner, i aquesta mesura el que intenta portar a terme és facilitar l'accés al diner a partir de tots els proveïdors que generen activitat econòmica de l'administració pública.
Gràcies, senyor Villasenyor, breument, sisplau.
Molt breument, agraeixo les explicacions, tal com també va fer vostè a la comissió informativa. El nostre pregunta anava per concretar tot això i dir-li que entenem que molts proveïdors s'acolliran a aquest tema pel problema de liquiditat que hi ha, però ens preocupa que sigui també el proveïdor el que ha d'aguantar aquest 3,5 aproximadament de costos en aquest període. Jo sé que a vostè també el preocupa aquest tema i que des de l'àrea de gerència i totes les àrees estan treballant en que es facin més curts o s'encongeixen els períodes que van entre la realització de la DOP i el pagament definitiu. La PEM, gràcies.
Senyor Villasenyor, senyor Joli.
Sí, una última cosa, però molt breu. Però tingui en compte que nosaltres com a administració pública no ens hem de dedicar a finançar els costos financers de les empreses. El que ens hem de dedicar en aquest moment de crisi és a afavorir la liquiditat del sistema. Per què? Jo li respondria a vostè, per què nosaltres ens hem de dedicar a subvencionar costos financers? No els obliguem pas a tenir costos financers. Ells cobraran rigorosament, si no hi volen anar, a 60 dies tenen l'import en els seus comptes bancaris. Per què des de l'administració pública hem d'anar a finançar aquests costos? No? Una altra cosa seria, i això li donaria la raó, si no fos així, de dir, bueno, ens podríem plantejar el millor, no ho sé, ja veurem les condicions que ens posen les entitats bancàries, de pagar nosaltres directament a 30 dies, no ho sé, aquest seria un altre element a tenir en compte. En qualsevol cas, el nostre objectiu de moment és que les empreses puguin tenir accés al diner en menys de 30 dies i puguin tenir les eines per fer-ho, que a dia d'avui no ho poden fer.
Gràcies, senyor Roda.
Gràcies, senyor alcalde. Jo tenia quatre preguntes, també vinculades a precs, però una ja m'ha caigut perquè el dia 14 de febrer, dia de Sant Valentí, vam rebre ja un regal del regidor de Cultura sobre el tema del celler cooperatiu. Per tant, aquesta del celler cooperatiu ja no la faré. Pla d'escultures. Ja fa temps vaig demanar sobre l'aplicació del pla d'escultures i vaig rebre resposta que estava previst cada any fer aportació de 10.000 euros. Com que no sé veure on estan pressupostats aquest any, voldríem saber si podríem disposar de partida per a complir aquest compromís. En anteriors legislatures donàvem per fet col·laboració amb una entitat de Sant Cugat, concretament la Fundació Sant Cugat, per fer rehabilitat escultura amb 400 rajoles. Porto una mostra per ensenyar-la. Amb la impremta de la mà de 400 nois i noies que tenien aquell any 1997 5 i 6 anys i que ara ja en tenen 15 o 16 anys. Seria bo recuperar aquella iniciativa i donar forma real d'aquella acció ben portada per dues artistes santcugatenques, Viviana Pedamonte i Maria Fabra, i que va esdevenir referència artística frustrada. La pregunta en qüestió seria: tenim pressupost per al pla d'escultures i concretament per aquestes mans, espai que es va proposar en el seu dia en el pla d'escultures per col·locar aquestes 400 rajoles? Una altra, Arxiu Municipal de Ciutat. També ja fa temps el nostre grup va fer una moció sobre l'Arxiu Municipal rebutjada per l'equip de govern en aquell temps, coalició CiU-Esquerra Republicana, en el sentit de que recuperés un arxiu municipal de referència. Doncs sembla penós que el patrimoni documental històric de Sant Cugat no tingui un espai propi i no compartit en la nostra societat. Encara que l'Arxiu Nacional tingui reservat un espai per Sant Cugat, creiem que no compleix una funció primordial que és la de difusió i estudi. Potser sirva d'emmagatzematge i sense una plaça específica com a arxiver o arxivera, que tingui cura i estudi de tota la documentació que es presenta. per no tornar a presentar una altra moció, creiem que fora bo estudiessin la possibilitat d'habilitar un espai a la ciutat per fer de la història documental del nostre poble referència de la tan necessària cohesió de ciutat que tots hi reclamem i que un arxiu amb personalitat pròpia podria ajudar a entendre. La pregunta en qüestió és: tenen intenció d'escoltar la proposta? Són i som capaços de proposar un espai específic per l'arxiu municipal de ciutat? I la tercera, Biblioteca Central del Mil·lenari. Ja fa temps varen presentar el nou pla de biblioteques per a la nostra ciutat, remodelat gràcies a un error de càlcul produït per l'equip de govern en la construcció de la biblioteca de Mirassol i que amb la col·laboració dels serveis de biblioteques de la Diputació es va creure i aprovar per tots els grups municipals que la Biblioteca del Mil·lenari esdevingués Biblioteca Central amb la remodelació pertinent. Avui no tenim constància de que s'estigui treballant per fer projecte d'aquesta remodelació i la pregunta seria: què estan fent, com està el projecte de la Biblioteca Central i quan es preveu començar a licitar l'obra i el termini de les mateixes? Gràcies.
Gràcies, senyor Roda. Senyor Escura, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Com que no tinc cap intenció d'acabar aquest ple a les 3 de la matinada, la major part de preguntes, si a vostè li sembla bé, a la propera informativa o si puc fins i tot abans, li respondré, però sí que breument, amb pinzellades, sí que m'agradaria esmentar, per exemple, pel primer punt, pel que fa al pla d'escultures en general, ben aviat vostès tindran notícies, segurament en aquesta propera informativa, precisament perquè hem aplicat la imaginació entre tots plegats per superar el que vostè ja sap que són uns pressupostos restrictius amb un tipus d'activitat com pot ser el pla d'escultures, que molta part de la ciutadania podria considerar ostentós i potser sobrer en aquests moments invertir diners per fer això, i en canvi estem en disposició d'engegar tot un projecte per posar escultures a la ciutat, i a més a curt termini, molt a curt termini. Estem propers a poder informar-vos a tots vostès d'aquest tema. Això enllaça amb l'escultura de les mans, que la tinc molt present, i precisament estem topant amb la dificultat de dir si hem d'entrar amb obres a un dels indrets que seria la Biblioteca Central, on seria la ubicació idònia d'un plafó de ceràmica com aquests, què passa si ara el posem i d'aquí mig any entrem a fer obres per ampliació. I això és el que ens està frenant, el fet de decidir d'una vegada per totes fer la ubicació d'aquest plafó de ceràmica, diguem-ne. El tema de l'arxiu històric queda també supeditat a un tema estrictament de pressupost. Ja m'agradaria a mi poder disposar de l'arxiu històric ben endreçat amb gent dedicada a treballar, etc, etc. Senyor Roda, és un tema de pressupostos i de prioritats, vostè ho sap. I el pla de biblioteques, doncs, la veritat és que no sé exactament la pregunta, no l'acabo d'ubicar, perquè en tot moment vostès han estat informats d'una manera molt puntual i penso que a més exhaustiva, precisament de la tasca que hem fet en col·laboració amb la Diputació de tot aquest pla de biblioteques i fins i tot de la calendari d'aquesta aplicació de biblioteques. Hem anat informant en les successives informatives i continuaré fent-ho, és a dir, la propera informativa, les notícies que puguem tenir noves, evidentment, estaran a la seva disposició. Res més, gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Escura. Senyor Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Dos precs. El primer és en relació a la zona d'aparcament amb bateria que hi ha al carrer Ferran Romeu, a la banda baixa del parc Ramon Barnils, i que té sortida a l'avinguda Pla d'en Vinyet. Aquesta zona d'aparcament, vostès recordaran, està en molt mal estat. Quan plou especialment, doncs és plena de fang i a més hi ha un desnivell important entre l'espai pavimentat i la zona d'aparcament. A l'aparcar i desaparcar es malmeten els cotxes, cada cop més per la pluja s'erosiona el terreny i creiem, com que és una zona doncs, que molts visitants de cap de setmana a la nostra ciutat, que venen als cines i venen a la zona d'Esbarjo, a Torreblanca, aparquen allà i pels mateixos veïns que creiem, primera, pel servei que es dona i segona, que es dona una molt mala imatge, per tant, preguem procedeixin al seu arranjament. En segon lloc, el segon prec és per demanar-los-hi que reordenin la senyalització de la plaça Joan Borràs de Mirassol. En primer lloc, pensem que es podria avançar uns metres al pas de zebra de tal manera que quedés just davant de la sortida de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat. De fet, el que fa la gent en aquests moments és creuar el pas natural que és la sortida dels, dels ferrocarrils, i els nostres conciutadans creuen, doncs, justament pel que els ve més còmode, com és lògic, que és no pel pas de peatons. Així mateix, també sobre aquesta zona els empresem a millorar la cruïlla carrer Sevilla amb plaça Borràs, que té molt mala visibilitat a l'hora d'incorporar-se a la continuïtat de camí de Can Ganxet. És una cantonada força problemàtica, no hi ha visibilitat i ja hi ha hagut alguns ensurts. Els hi demanem que replantegin aquestes dues actuacions.
Gràcies, senyor Granger. Prenem nota dels dos pregs. En el primer, en som conscients de l'estat d'aquell terreny. Seria un cas similar al que hem aprovat com a declaració institucional en la moció d'iniciativa del CAP del pàrquing del CAP. És una zona, doncs, que està malmesa. I jo crec que ens ha de preocupar que els cotxes es malmeten, però també que ens malmeten el parc, perquè cada vegada els cotxes entren més endins i, bueno, doncs, utilitzen un espai que no està pensat per això. I en quant al tema de la plaça en Joan Borràs, em sembla que hi haurem de reflexionar-hi, perquè ara veia aquí gestos i mirades creuades entre el president del Consell de Districte de Mirassol, la tinent d'alcalde de Mobilitat i el cap d'àmbit de Mobilitat. O sigui que, en fi, jo els suggereixo que en parlin i que en parlin amb vostès i que els expliquin una mica quina és la seva proposta. Té la paraula el senyor Antoni Ramon.
Bé, dues qüestions. Primer de tot, el ple del mes de febrer del 2008, doncs ara fa un any, vam aprovar una declaració institucional per tal de garantir la diversitat d'oci dels santcugatencs. I un any després només sabem que encara estan treballant en un dels primers acords que tenia la declaració institucional, que és l'elaboració d'un mapa d'espais, places i carrers que podrien acollir activitats culturals i de lleure, que permetrien la rotació d'aquestes activitats i minimitzarien, doncs, les molèsties a veïnats i permetrien que entitats i col·lectius joves poguessin desenvolupar activitats al carrer. Dia d'avui, doncs, no en sabem res. Vostès sempre ens demanen, quan fem declaracions institucionals, que els hi fem confiança i que no fem constar terminis temporals en els textos. Han d'entendre, doncs, que a partir d'ara això per part nostra no podrà ser així, perquè veiem, doncs, que no s'acompleix. Les dues preguntes serien: quan pensen presentar el mapa d'espais i quan pensen consensuar amb entitats juvenils i associacions veïnals, doncs, aquesta activitat. Diríem, doncs, que aquesta demora no podríem definir com de Sant Cugat eficient. I la segona és sobre les obres que hi ha a la ciutat, obres privades. La crisi econòmica ha provocat la fallida de diferents constructores. Això ha fet que obres que havien iniciat els seus treballs, doncs, en aquests moments estiguin aturades, obres que ocupen espais en voreres de la ciutat, que impedeixen el pas de persones amb mobilitat reduïda, que mantenen la via pública, doncs, en mal estat de manteniment i de neteja, que on hi trobem grues i maquinària, doncs, sense cap tipus de manteniment ni control, on hi ha tanques que no garanteixen la seguretat de vianants o d'infants que puguin estar jugant per la zona. Ens agradaria saber si l'Ajuntament en aquests moments disposa d'un cens d'obres privades que puguin estar, doncs, aturades, i si el tenen, doncs, si pensen emprendre algunes actuacions com a mínim per garantir la seguretat en els espais i la neteja i el pas amb la via pública.
Primer li respondré jo la segona qüestió que feia, senyor Ramon. No, el cens no el tenim, però el que sí que tenim és coneixement de les obres que estan en aquesta situació, no sé si de totes o de quasi totes. Per tant, el que vull dir és que no tenim un cens exhaustiu. Per exemple, sabem que en els nous barris, Turó de Can Mates i Volpelleres, doncs hi ha moltes parcel·les que no es construiran en temps. Què és el que estem fent? El que estem fent, i ens hem adreçat a tal efecte en els propietaris, és demanant que es tanquin correctament i que es mantinguin netes, com estem fent, doncs, a tots aquells solars que tenen condició urbana i que estan, doncs, en una situació que fa preveure que no s'edificaran d'immediat. O sigui, que no sigui un espai abandonat, que ja saben vostès, doncs, que al final creixen les herbes, s'hi acumulen escombraries, sinó que sigui un espai endreçat i que no molesti ni a la vista ni en els veïns que haurien de conviure, doncs, en un espai que no els agrada. Més complicat és el cas d'aquelles obres que estan ja en zona urbana consolidada. I m'imagino que vostè deu estar pensant en una obra en concret, entre altres, que jo també penso. Així és més complicat, perquè cada obra té un tractament especial. Tinc una obra al cap, que segur que la vostè la té al cap també, que sabem que ara no es farà, immediatament, i sabem que hi ha doncs, una façana que està suportada per una bastida que si es treu cau la façana la tenim protegida per normativa nostra. Aleshores, què fem? Bueno, és que no és pas fàcil, no? Perquè dir-li a un propietari que no té diners per continuar una obra, que ha de moure la bastida, posar-la dins, que és una bastida que val moltíssims diners. Bueno, tot això ho hem d'anar tractant d'una forma individualitzada, jo diria que hem d'anar fent microcirurgia, però en cas en concret doncs som nosaltres mateixos que li vam demanar al propietari que posés la bastida per protegir la façana. No? Ara que li diem que la tregui, deixem caure la façana. No ho podem fer de cap manera, no? Bé, aquest és un exemple que em ve al cap, però segurament hi ha altres que des de l'àmbit de territori doncs, es van tractant. Sí que li puc comentar que darrerament s'ha enviat una carta a juntes de compensació de nous barris demanant que tanquin, que manin a tots els membres de la Junta que tanquin correctament doncs, les parcel·les, que les netegin, en fi, tot això. Senyora Salat, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Toni Ramon, recullo les dues preguntes que m'ha fet i a la propera informativa li explicarem com està l'estat d'elaboració del mapa que s'està efectuant des de gerència i el procés que està previst seguir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Salat. Senyora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Són un parell de preguntes i diversos precs. A veure, l'any 2001 i l'any 2005 es van aprovar unes mocions per aquest plenari de l'Ajuntament per suprimir el peatge dels túnels de Vallvidrera. I ens agradaria saber exactament com estan les negociacions com membres del Consell d'Administració que és vostè. Això per una banda. Després, també ens agradaria saber del pàrquing del carrer de la Mina, saber si és de titularitat el sòl, és de titularitat pública o privada, i en el supòsit de que sigui de titularitat privada, quin conveni s'ha arribat, a quin conveni s'ha arribat tant amb Cintra com amb l'Ajuntament per poder tenir aquest pàrquing de zona blava en el carrer de la Mina. Després, jo crec que una altra pregunta, un prec que crec que es convertirà finalment en un clàssic, jo ho vaig demanar en el Consell de Districte de Mirassol, ho vaig demanar al passat ple i ho torno a demanar ara, és en el carrer Passeo de la Habana, carrer Ávila, hi ha una cruïlla on hi ha un cedal passo, on si tu vens des del carrer Ávila si tu vens des del passeig de la Habana i conflueixes amb el carrer Ávila, no hi ha prou visibilitat de la gent que ve per Masquerra, donat el cas que hi ha justament un post d'un pal de telèfon o d'electricitat, i si tu pretens mirar més què és el que passa per al carrer Ávila, tens que entrar amb el cotxe i és un punt de topades de vehicles, petites topades de moment, però no deixa de ser un punt de contínues topades. És un prec que demanaria que es pogués posar un mirall, un retrovisor, un mirall gros per poder visualitzar la circulació i evitar així un punt de conflicte. I per últim, A veure, ara un exregidor i company meu, el senyor Alfredo Bergua, quan hem estat parlant de l'ordenança de subvencions, dic, caramba, fins al dia d'avui les úniques subvencions que estan en vigor són les que van ser aprovades per aquest ple de l'Ajuntament quan era regidor d'Esports el senyor Bergua, i són les que avui en dia encara estan vives. Res més, gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Aviam, la primera qüestió, el tema del peatge de Vallvidrera. Vostè sap que es va constituir una taula de peatges en el Parlament de Catalunya, que es va presentar una proposta en el Parlament espanyol sobre rescat de peatges. Es proposava que l'IVA i l'impost de societats que generaven els peatges a Catalunya es posessin en una bossa perquè permetés anar efectuant rescats selectius o baixades selectives de peatges. Li vull dir que el peatge de la Vidrera no estava dins d'aquestes prioritats, és a dir, no es contemplava com un peatge per ser rescatat. Sí que s'ha anat aplicant, com sap vostè, doncs, rebaixes selectives amb això que se'n diu les hores vac. Com està en aquest moment la cosa? Tal com li he dit, com a novetat li puc comentar que com que ja ha sortit en els mitjans de comunicació segurament coneix que fa aproximadament un any Tabasa, l'empresa gestora del peatge, del túnel, és una empresa 100% pública en la qual nosaltres hi tenim una petita participació, doncs va carregar un estudi per poder aplicar de forma experimental, però amb voluntat de que fos definitiu, però experimental perquè no hi ha cap peatge que ho estigui fent, o cap autopista, de poder fixar el preu del peatge en funció de dos elements. Un és el nombre d'ocupants del vehicle i l'altre és les emissions de CO2 del vehicle, amb una solució similar a la que s'ha aplicat per l'impost de matriculació i que estem reclamant nosaltres que se'ns permeti doncs, aplicar a l'Ajuntament per l'impost de circulació. Bé, ja està desenvolupat el projecte perquè això tècnicament o tecnològicament és complexa i crec que ben aviat entrarà en funcionament en fase de proves, no? Però la idea és que els túnels de la Vidrera puguin ser el primer peatge que, on es pagui en funció del nombre d'ocupants del vehicle i puguis obtenir per tant un descompte doncs, si el vehicle està altament ocupat a diferència de si va un sol ocupant. I d'altra banda, doncs, en funció del nivell d'emissions de CO2 a l'atmosfera. La segona qüestió, comentar-li que en el moment en què vàrem crear l'aparcament regulat del carrer de la Mina, el terreny no era titularitat 100% de l'Ajuntament, però es va fer un conveni amb el propietari. En aquest moment, em comentava la senyora Conesa, que no li podem respondre si el terreny ja és tot de titularitat pública o no, ja ho respondrem, però òbviament per poder arribar a un acord amb Cintra, amb l'empresa concessionària de la zona blava de Sant Cugat, doncs prèviament necessitàvem aquest document que acredités el conveni amb la propietat. Com es va arribar a l'acord amb Cintra? Bé, doncs com hem anat fent amb aquesta empresa per anar ampliant la zona blava o anar substituint zona blava en diferents punts del municipi. I la tercera qüestió li respondrà la senyora Subirà.
Sí, senyora Rodríguez, recordo que aquest tema ja s'havia comentat, el que ha plantejat sobre aquests carrers de Mirasol. Els tècnics de mobilitat de l'Ajuntament s'ho van anar a mirar i, segons el seu criteri tècnic, consideren que la visibilitat és suficientment bona com per no haver de modificar aquesta senyalització. La presència de miralls, com el que vostè suggereix, òbviament es podria anar posant en molts punts de la ciutat, fins i tot a totes les cruïlles, però no, en principi això no és necessari i en aquest cas, en aquesta cruïlla concretament, doncs no s'ha considerat, es considera que hi ha prou visibilitat i si se circula a una velocitat moderada i es fa les aturades corresponents, doncs en principi no ha d'haver-hi més perill del necessari. Gràcies.
Gràcies. Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies. Dues preguntes molt breus. Que això, ara ja ve el torn del públic i suposo que deu tenir ganes de participar. Són dues preguntes d'esports. Una primera pregunta és en quin estat de projecte, d'avantprojecte, de redacció d'avantprojecte o de redacció de projecte està la pista de l'atletisme de la Guinardera, donat que fa uns mesos es va arribar a un acord de subvenció amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat que sufragava aquesta obra. I la segona pregunta és si el senyor regidor d'Esports sap o té comptabilitzat o hi ha hagut entitats que hagin fet ús, entitats o escoles, del conveni del júnior. Soc conscient que l'última pregunta probablement no me la pugui respondre avui. No, però ja m'avanço perquè com sé la resposta. Però la primera espero que sí.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Amador, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. L'estat del projecte està treballant-se de forma coordinada amb l'àrea de territori. Estem en fase finalíssima perquè la setmana passada ens vam reunir tant el tinent alcalde, la senyora Mercè Conesa i jo mateix amb els usuaris doncs, dels que finalment seran tant a pista d'atletisme com al camp de rugby, i vam fer-s'hi arribar doncs, les últimes doncs, suggeriments per ja avançar en el projecte i molt properament tirar endavant aquest projecte. Malgrat tot, la cautela que estem tenint és perquè ens mou, encara que ens agradaria doncs, moure'ns pel cor, ens mou molt pel cap, i estem intentant quadrar doncs, molt acuradament la despesa econòmica, doncs, perquè malauradament doncs, tot té un preu, i per tant doncs, la pista d'atletisme i el camp de rugby doncs, és una despesa molt important, i els esforços que s'estan fent és per després no tenir doncs, que queixar-nos o tenir que veure doncs, que els avantprojectes doncs, per una última esvenzida en l'últim moment doncs, no hem pogut quadrar números, ens estem doncs, debilitant, i per això crec que ara val la pena doncs, estar doncs, més atents doncs, amb aquest últim projecte, i després doncs, ja iniciar tot el que és el tràmit doncs, de la convocatòria del concurs i l'adjudicació i adjudicació posterior. I contestant la segona pregunta, no hi ha cap equip doncs, que hagi fet ús del conveni en júnior actualment.
Cap escola?
Cap escola. Gràcies, senyor Amador. Senyor Caldera, complementant la resposta a la primera pregunta, comentar-li que la pista d'atletisme tindrà 8 carrils. Li dic perquè com hi ha el dubte en la ciutat i en el món de l'atletisme si en tindrà 6 o 8, i aquesta setmana he llegit doncs, en un mitjà de comunicació que si en tindria 6 o 8, bé, escolti, aprofitant que vostè ho pregunta, pregunto altra cosa, però que té a veure amb la pista d'atletisme, doncs jo desmenteixo que en tingui, que n'hagi de tenir 6, i dic que en tindrà 8, i suposo que això interessa doncs, a moltes persones, d'acord? Gràcies, no hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Persona que ens acompanyi, que vulgui fer ús d'aquest torn, la senyora Quadres. No hi ha cap més, doncs senyora Quadres, té la paraula. Està al micro, sisplau, a la senyora Àngels Quadres.
Bona nit, seré breu. Dues coses, em volia dir una, però com que aquí s'ha parlat de les decisions que es prenen abans de les eleccions, els recordo el Partit Socialista que un dia abans de les eleccions van comprar el casal Casino de la Floresta. Jo era veïna d'allà, a les meves situacions no són les que eren, són més fluixes, però aquest moment vivia 26 anys visquent allà. Llavors, d'una manera, amb bona intenció potser, però el senyor Oriol Nicolau, al cap de poquíssim, 3 dies, tancada, tapiada, i això fa 26 anys o més de maig, ho poden comprovar amb les escritures. En fi, jo vull dir que això ho vaig trobar fatal, perquè de fet era, home, com és lògic, si em presento unes eleccions, m'agradarà que em votin i faré el que sigui, segurament, però això va ser bastant fatal, perquè encara ara està tancat i els florestans això ho patim. Ens agrada tenir un lloc de trobada. Val. Però això ho he dit no per anar en contra de cap partit ni molt menys, és que va ser així perquè jo vaig viure aquest moment, val? Una gran pifiada. Bueno, ara la segona cosa no té res que veure amb els partits. Vull parlar d'estadística, de l'empadronament històric. No hi ha manera ni forma que aquest ajuntament, que des del 1900 hi ha algú que existeix l'empadronament. Resulta que si és des del moment que estem informatitzats, naturalment hi ha problema, tot és correcte. Però posem-hi que als anys 70, si es demana, per exemple, la història que vols demostrar que vivies aquí, hi ha molts documents per demostrar-ho. Per exemple, un contracte de lloguer, ja sabem que hi ha coses. Però l'empadronament, resulta que al final m'han enterat que en un llibre van per carrers. I per exemple a mi mateix, jo sé 3 o 4 casos, diuen, vivia a Can Busquet, no en Brunoi, no hi he viscut mai. Vivia, no sé, tampoc, allò que coincideix, que per cert s'ha canviat el carrer. jo em sembla bé, si és possible, que en vida de tots, no personal, que es pogués anar per cognoms. Perquè fins al cap, fins als anys 70, l'any 60-70, aquest, la nostra ciutat no creixia bastant, com va créixer després. Mirem quants habitants hi havia, mirem en continu. A veure si es pot demostrar que un vivia aquí. Perquè els carrers moltes vegades no coincideixen amb les persones. Perquè abans era molt més difícil, tot era manual. Ara no, jo ara no veig pas que hi hagi errors. Jo estic parlant d'aquests moments. 1960, 1970, 1972. A veure si és possible, perquè si no aquest empenyament històric, hi ha un moment a la vida que vens de Figueres, hi ha un espai que queda buit i no existeixo. I en fi, jo ho dic per això, però pel bé de tots, no vull pas personalitzar. És perquè és important a vegades demostrar quants anys fa, per el que sigui, per demostrar quants anys fa que un viu a la nostra ciutat. I res més.
Bé, gràcies, senyora Quadras. Prenem nota, el tema del padró està molt regulat per llei i té a vegades mancances que provoquen problemes, doncs, com aquests que vostè, doncs, ha comentat. Amb la informatització tot està resolt, no? Però tenim el padró històric que planteja problemes. Ho estudiarem i veurem aviam si és possible. Respecte al primer comentari, aprofito també que ha parlat el casino de la Floresta per comunicar-li que avui la Junta de Govern ha adjudicat les obres de rehabilitació del casino de la Floresta amb càrrec en els famosos fons del Ministeri d'Administracions Públiques, MAP, perquè el senyor Gauss estigui content, doncs, del Plan Zapatero. D'acord? Doncs res més, moltes gràcies, aixeca la sessió.